Es lo sembrar, la idealitat de l'espai del temps. Intentaré respondre a aquesta pregunta. Començar la jornada parlant de l'espai del temps, en la filosofia de Kant, és potser començar pel començament, ja que la tesi de la idealitat de l'espai del temps és la primera tesi important del kantisme que podríem dir definitiu. És la primera cronològicament, perquè es troba ja en la dissertació de 1770, i per tant, a la mesura que la tesi de la idealitat de l'espai del temps desencadena el procés de la filosofia crítica, jo seria partidari de fer començar el període crític no amb la crítica de la raó pura, sinó ja amb la dissertació de 1770. És una gran tesi, tesi també potser en importància, precisament per això us acabo de dir, perquè és la base de tota la filosofia crítica i per consegüent estic proposant de llegir l'obra capdalt de Kant, l'Ètica de la raó pura, a partir de l'estètica transcendental i no a partir de l'analítica transcendental com van fer invariablement tots els kantians i els neocantians. Jo parteixo de la convicció que el nucli dur de l'idealisme transcendental, l'idealisme crític, l'idealisme formal, com Kant anomena la seva filosofia, és precisament, per un cantó, la tesi de la idealitat de l'espai del temps i, segonament, la distinció entre els fenòmens i les coses en si, que són dos temes íntimament relacionats. En el postposta 1, llegim entre moltíssimes coses i, per tant, no té gaire força això, perquè potser també s'hi trobarien frases en el sentit contrari, però en tot cas llegim que el principi de la idealitat en l'espai del temps és la clau de l'idealisme transcendental, es diu així literalment. Jo penso que és un dels temes més originals de Kant. Potser entrevist ja per Leibniz, un dels més originals, juntament, em sembla, amb la doctrina de l'imperatiu categòric, que és potser la més radicalment nova de Kant. Em sembla que tots els altres grans temes poden ser pensats com un desenvolupament i explicitació d'intuïcions anteriors, especialment de Leibniz. Quina és la motivació d'haver triat aquest tema? Fa molts anys va llegir una obra de Martin Buber que la lectura dels prolegòmens, especialment en allò que s'ofereix a la identitat d'espai del temps, el va salvar de la bogeria. Jo no puc dir tant, realment, em sembla que no estava en una situació tan perillosa, però sí que em vaig sentir molt identificat amb Martin Buber. I des de llavors he tingut interès per preguntar-me si és veritat això de la idealitat de l'espai del temps. I per tant, la meva ponència no respon simplement a la voluntat de fer exegesi, de fer interpretació, sinó que m'interessa preguntar-me si és veritat, o almenys si és creïble, o almenys si és versemblant, o si és plausible. Utilitzaré l'expressió plausibilitat i versemblança pràcticament en el mateix temps. En el mateix sentit. És una qüestió, d'altra banda, que en Kant està relacionada amb algunes de les seves opcions filosòfiques i de fons. Per tant, no és un tema escèptic en la seva filosofia i tampoc ho és necessàriament en els qui el llegeixen. La tesi de la idealitat de l'espai del temps és una tesi metafísica, que no s'espanti, és una tesi metafísica, és a dir, una tesi no validable ni invalidable científicament, de manera que per negar-la hem de ser de fer una metafísica, això ens hauria de fer una cosa semblant a l'any Aristòtil, que s'ha de fer filosofia i tot per negar la filosofia. Potser algú farà riure de dir que això de la idealitat de l'espai del temps pot ser un tema vital i no simplemente un tema de curiosidad o de escolástica con Parlo de versemblança o de plausibilitat perquè, com deia, és una cosa metafísica i en metafísica no hi ha mai arguments concloents. Com deia, el pluralisme està assegurat. Perlman i altres ens han acostumat a pensar en el component retòric i a tota l'argumentació metafísica. És a dir, afegir que hi ha sempre un component d'opció, d'opció, d'afinitat activa, com vulgueu, i finalment de discerniment. Per això, l'estatut epistemològic de les tesis metafísiques és tan precari, tan inconfortable. Per què es decantem en un sentit o en un altre? Hi ha condicions necessàries, encara que no suficients, per condicions necessàries per fer aquest decantament, que és la cosa interna, que la tesi sigui compatible, almenys amb l'experiència, i que tingui alguna capacitat d'il·luminar la totalitat de la realitat o la totalitat de l'experiència humana. Però, finalment, les nostres decisions en matèria de metafísica sempre tenen alguna cosa d'allò que els clàssics en diríem probabiliorism. Ens inclinem per allò que finalment ens sembla que és més probable. La idealitat d'espai de temps no és una qüestió d'actualitat. Quan aquest any se parla molt dels diaris de Kant amb motiu de l'aniversari de la mort, s'han posat en relleu sobretot qüestions de filosofia pràctica. De filosofia pràctica, que veig que finalment queda en la base de la temàtica d'aquest simpòsit. Jo no es pensava que hi hagués especialment, ja s'ha tractat amb altres llocs. I ja he dit que un punt de filosofia pràctica de l'alternatiu categòric per mi és el més radicalment original de Kant, aquell en el qual em sembla molt difícil de trobar-hi precedents. Per tant, la meva ponència no té aquesta connotació d'actualitat, no té cap connexió especial amb l'actualitat, fora del fet d'estar atent al desenvolupament actual de ciència en la mesura que pot condicionar el nostre judici sobre el valor de la filosofia de Kant i, més concretament, sobre el valor d'aquesta tesi de la idealitat de l'espai del temps. Parlar de versemblança o de plausibilitat, segurament que a Kant no li hauria agradat en aquest cas, perquè ell pretén que les qüestions de filosofia transcendental i la idealitat de l'espai del temps és una qüestió de filosofia transcendental, es poden resoldre de manera definitiva i concloent. Penso que Kant no té raó. Si fos així, tots seríem tranquils. Almenys en un sentit, la filosofia, la tesi de la idealitat de l'espai del temps, em sembla que acabem dir d'entrada que no és versemblant. És una tesi contrària al sentit comú. Una tesi contrària al sentit comú. Si la inversemblança és una de les característiques de la filosofia barroca, com es diu a vegades, podríem dir que Kant, a més de ser un il·lustrat tardà, seria també un barroc tardà. En canvi, si entenem per versemblança o plausibilitat el fet que una teoria com aquesta pot recolzar en arguments almenys tan forts com els contraris i que permeten acceptar-la de manera no arbitrària, ni temerària, però llavors haurem de concloure que la tesi de la idealitat de l'espai del temps és una tesi versemblant. Que sigui versemblant o que sigui plausible no vol dir encara que sigui creïble. Penso que el pas de la versemblança a la credibilitat té alguna cosa a veure amb la manera com es pot articular amb les nostres concepcions filosòfiques de base i les nostres concepcions filosòfiques fonamentals. No intentaré prendre distància davant d'aquest tema. No dedicaré a fer exegesi, els textos als quals em referiré són molt coneguts, ni penso aportar noves peces al dossier. El que intentaré és més aviat adaptar una perspectiva, situar-me en una perspectiva global per té a vegades que veure les coses en gros, no? I per tant, doncs, amb un cert, amb una certa distància. He començat relacionant els dos temes que són, de fet, inseparables, indissociables, en l'idealitat intrascendental, el tema de l'idealitat de l'espai del temps i el tema de la... o potser no ho he dit, però fas tenia intenció de dir-ho, el tema de la distinció entre els fenòmens i les coses en si, i les coses en si, que Kant relaciona molt íntimament. De fet, la gran conseqüència que treu Kant de la idealitat de l'espai del temps serà precisament aquesta, la tesi de la distinció entre els fenòmens i les coses en si, que porta Kant a afirmar una doctrina segons la qual tot objecte de coneixement humà està determinat a priori pel que fa a la forma, no pel que fa a la matèria, per l'estructura de la facultat humana de conèixer, perquè l'esperit humà és finit i per tant és receptiu, i la receptivitat de l'esperit està sempre marcada per l'estructura del recipient. Ja ho veiem els medievals. Típico, en modo de fet, a la manera del recipient. Això fins aquí podria ser una barata. Podria ser una barata. Tot depèn de què atribuïm a la forma del recipient o què atribuïm a la realitat. I l'originalitat de Kant, en aquest punt, em sembla que consisteix a atribuir a la forma del recipient l'espai i temps, que el sentit comú atribueixen a la realitat en ella mateixa. I això és el que permet de parlar en sentit fort de mediació antropològica transcendental del coneixement. Això porta a una doctrina que podem qualificar d'idealisme sui generis, un idealisme que no concerneix l'existència de les coses, sinó la nostra representació de les coses. Podríem dir un idealisme de la representació. No l'idealisme tal com caricaturistament el defineix Kant per ridiculitzar Berkeley, quan diu que l'idealisme és la doctrina que admet que no hi ha altres éssers, els éssers pensants. Jo proposo d'examinar l'argumentari kantià sobre la idealitat de l'espai del temps, i per tant això podria ser una mena de subtítol del meu comerci, l'argumentari kantià sobre la idealitat de l'espai del temps. Intentaré, per tant, fer l'inventari dels arguments amb alguna reflexió sobre el valor de cada un d'aquests arguments. Cada un dels arguments hauria de ser objecte d'un examen més aprofundit, però ja he dit que m'interessa sobretot la perspectiva del valor. Segons com, hi ha bastants arguments, i si fos així, potser voldria dir que no n'hi ha cap de prou bo. Això és el que diu Kant en algun lloc de la crítica de la locura. Quan hi ha molts arguments, molt fieu-vos, vol dir que no n'hi ha cap de prou fort. El vell Sèneca ja deia que les raciones no han de ser numerades, ser ponderades. Les raons no han de ser numerades, sinó que han de ser ponderades. Hi ha molts arguments, però que es concentren al voltant de dos principals, al voltant de dos principals, i potser d'un tercer que no es troba desenvolupat en Kant i que jo afegiré pel meu compte. Kant parla d'una prova directa de la idealitat de l'espai del temps, és la que ell desenvolupa en l'estètica transcendental, i parla d'una prova indirecta, que és la que dona en el capítol sobre les antinomies. Jo afegiria una segona prova indirecta, que consistiria a mostrar que l'idealisme transcendental, del qual forma part essencial la tesi de la idealitat de l'espai del temps, fa justícia a les motivacions de fons, per un cantó, del realisme i per un altre cantó, de l'idealisme. I per tant, és una teoria que dona molt de gent. I la fecunditat de la teoria, precisament, pot ser presentada com un argument a favor de la seva volta. Primer, la prova directa, que dona en l'estètica transcendental. I substancialment ja en la meditació de 1770. segueix l'esquema de l'edició B, que distingeix entre l'exposició metafísica i l'exposició transcendental de l'espai del temps. En l'exposició metafísica hi trobem, em sembla, en relació amb el tema que ens ocupa, tres afirmacions bàsiques. La primera diu que l'espai i el temps no són conceptes empírics extrets de l'experiència, sinó pressuposats per tota experiència, que sigui externa, l'espai, que sigui interna, el temps. Primera afirmació. La segona afirmació rellevant és que l'espai i el temps són representacions necessàries a priori que serveixen de base a totes les intuïcions empíriques, que siguin externes, l'espai, que siguin internes, el temps, i que són representacions ineliminables. És a dir, que podem representar-nos l'espai i el temps buits, però no podem representar-nos l'espai i el temps absents. I la tercera afirmació és que l'espai i el temps no són conceptes discursius i universals que s'apliquen a individus, sinó que són intuïcions singulars. L'espai i el temps no s'apliquen a individus, que serien altres tants espais o altres tants temps, sinó que aquests espais i temps són parts de l'únic espai i de l'únic temps. I la conclusió que Kant en treu és que si són a priori i són intuïtius, són intuïcions pures, ja que no són d'origen sensible. Jo diria aquesta conclusió no sé què. Des d'una perspectiva semblant a la de Newton, em sembla que es podrien assumir aquestes tres afirmacions. No estic dient ara que formi part de la doctrina de Newton. Dic que la concepció newtoniana, amb unes mínimes adaptacions, probablement permetria assumir aquestes afirmacions. Unes mínimes adaptacions que vol dir potser injectar-hi algun rei de racionalisme en una forma d'ignatisme o d'alguna forma d'harmonia entre les idees i la realitat, etc. En rigor, em sembla que d'aquestes afirmacions només se'n segueix una cosa que Kant ja afirmava el 1768 en el cluster del primer fonament de la diferència de les regions en l'espai, i que literalment diu així: l'espai absolut, podríem fer-hi nosaltres i el temps absolut, no és cap objecte d'una sensació externa, sinó un concepte fonamental que fa que totes les sensacions siguin primerament possibles. Aquesta argumentació, que finalment sembla feble, pot ser completada amb dues observacions que Kant fa també en el context d'anestètica o en el context d'anestètica. Un és el tema o l'argument famós de la paradoxa dels objectes cinètics incongruents. I l'altre és la qüestió de l'exposició transcendental, l'exposició transcendental de l'espai del temps. N'he dit un mot a cada una d'aquestes dues coses. El tema de la paradoxa dels objectes simètrics incongruents, que està tan ben estudiada per la Josep Oleski, i per tant m'hi faré a tenir les conclusions, es troba en quatre obres de Kant: el 1768, que l'opuscle que ja he esmentat, el 1770 en la dissertació, el 1783 en els Fuerabones, el 1786 en els principis de la metafísica. Figures simètriques i incongruents són figures simètriques amb propietats idèntiques des del punt de vista de l'anàlisi conceptual, però no superposables. Les paraboles en què es posen dos cants en els contraris, el guant de la mà dreta a l'esquerra, l'orella dreta és l'orella esquerra en el mirall, els triangles esfèrics units per la base. Tal com mostra, em sembla, de manera convincent el Josep Oleski, en les quatre versions el que s'estableix, sembla que amb bastanta força, és la realitat de l'espai en un sentit semblant a l'Iponià, el caràcter intuitiu de l'espai. Per tant, que en l'espai hi ha algun element irreductible a l'anàlisi, i l'anterioritat de l'espai envers els cossos. Encara que no sé qui diria així. En el primer d'aquests opuscles, Kant professa el realisme de l'espai. Per tant, la construcció de l'espai molt semblant a l'anatomia. En el segon, la distracció de 1770, l'argument no prova directament la idealitat de l'espai, però es troba en un escrit en què ja es defensa la idealitat de l'espai. Per tant, vol dir que aquest argument és almenys compatible amb la idealitat de l'espai. La cosa marca una certa diferència amb la presentació de l'argument del 1761. I en les dues obres posteriors, en els prolegòmens del 83 i en els principis de la metafísica de la naturalesa del 86, la idealitat de l'espai del temps és la base de la distinció entre els fenòmens i les coses en si. Per tant, és l'única solució de la paradoxa. És a dir, aquests objectes no representen coses en si, sinó fenòmens, que remeten a coses en si incognoscibles que han de suposar diferents fenòmens. Aquí també em sembla que per a l'Ordre de Colesti he de dir que no en sé què fer. El caràcter intuitiu de l'espai només se'n dedueix el caràcter intuitiu de l'espai. D'altra banda, i això em sembla que no ho diu Colesti, però espero que no hi estigui massa en contra, això, si vol dir, aquest argument, seria una quasi verificació empírica d'una tesi metafísica. La qual cosa em sembla molt difícil d'admetre. El que cal retenir-ne és que l'argument, provi el que provi en totes quatre versions, sembla compatible tant amb el realisme de l'espai com amb l'idealisme de l'espai. Per tant, amb l'argument de la paradoxa dels objectes cinètics no s'ha reforçat gaire l'argumentació de l'estètica de l'espai. Aquest argument no apareix en la crítica de la raó. Segurament cal referir-se, o vull referir, a l'exposició transcendental de l'espai del temps que trobem en l'estètica transcendental. La tesi de Kant és que només la idealitat de l'espai del temps fa possible els judicis sintètics a priori i matemàtiques i la correspondència entre les matemàtiques i la realitat. En fa un tractament breu en l'estètica, però aquesta és una idea fonamental, subratllada amb èmfasi en els prolegòmens i en la crítica de la raó pública. L'espai del temps són intuïcions pures que la matemàtica posa com a fonament dels seus judicis, que són judicis sintètics a priori. Aquesta afirmació kantiana planteja molts problemes i el primer d'ells és n'hi ha de judicis sintètics a priori. Penso que es pot dir que la filosofia de la ciència, la filosofia actual de la ciència, més aviat s'entina per negar-ho. Potser depèn de què s'entengui per analític i per sintètic. El fet que Kant faci una definició tan estricta d'analític potser dona encara alguna versemblança a la seva tesi de les judicis de la matemàtica com els judicis sintètics a priori. D'altra banda, els judicis sintètics a priori de la matemàtica, si existeixen, potser podrien ser explicats d'altres maneres. Perquè, finalment, no són judicis gaire diferents dels que els racionalistes anomenaven veritats de valor, que es podien explicar amb rigor de la mateixa manera que ho feien els racionalistes: innatisme, ontologisme, harmonia preestablerta i les altres teories que es van inventar. Una altra cosa és que Kant, per raons metodològiques, no vulgui recórrer a aquest tipus d'explicacions que per ell eren una mena de deus ex machina. mateix passa amb la correspondència entre la matemàtica i la realitat. Però els simbolistes la resolien via Déu. És a dir, a partir d'alguna forma d'harmonia entre l'enteniment i la realitat que provenen d'un mateix origen. Penso que la idealitat de l'espai del temps és una bona explicació dels judicis interns a priori tal com Kant els entén i de la correspondència entre la matemàtica i la realitat, però no és l'única explicació possible. Per tant, en rigor, també ho hauríem de repetir, no sé què fer. Jo tendria a pensar que l'idealisme transcendental, en la seva doble tesi bàsica de la idealitat de l'espai del temps i de la distinció entre els fenòmens i les coses en si, això per un cantó, i per un altre cantó, la doctrina dels judicis sintètics a priori, són dues doctrines que encaixen perfectament, però que en rigor es podrien dissociar i que no hi ha implicació en cap dels dos sentits. Ni la primera implica la segona, ni la segona implica la primera. Per tant, que l'idealisme transcendental té les seves bases, l'idealisme transcendental que inclou la tesi de la idealitat de l'espai del temps, té les seves bases, però que és una doctrina que finalment pot ballar sola, al marge de la doctrina de la idealitat de l'espai del temps. I recordem que en l'estètica transcendental l'exposició transcendental de l'espai del temps és només un argument més a favor de la seva idealitat i que aquest argument encara no apareix, no pot aparèixer en la dissertació, que pel que sembla no necessita per res i perquè és entenent. Penso que raó Kernel quan diu en algun lloc que la teoria de la idealitat de l'espai del temps finalment no té gran cosa a veure amb la doctrina kantiana de la temps. Conseqüències que Kant treu malgrat la feblesa d'aquests arguments. Kant diu que l'espai i el temps no representen propietat de les coses en si, perquè si fos així no podrien ser coneguts a priori, sinó que són, per tant, la forma de la sensibilitat externa del temps i interna l'espai. Forma de la sensibilitat, o potser a final més ho vull dir forma de la imaginació, si tenim en compte textos que habitualment estem tant en compte, però no és el nostre tema d'avui i per tant jo continuo utilitzant el vocabulari habitual de dir que l'espai i el temps són formes a priori de sensibilitat. Són condicions a priori de tots els fenòmens i per tant condicions a priori de la sensibilitat externa i de la sensibilitat interna. Són condició subjectiva de la intuïció humana. Per això Kant parla d'idealitat transcendental i de realitat empírica de l'espai i del temps. Aquí em sembla que hi ha, en aquesta doctrina, que és la doctrina finalment de la distinció entre els fenòmens i les coses en si, em sembla que hi ha una doctrina que no se segueix del que s'ha establert abans, sinó que pressuposa potser es pot pensar fins i tot que hi ha un cert cercle, en tot cas pressuposa la fecunditat de la distinció entre els fenòmens i les coses en si, que tal com entenc que només és possible si l'espai de temps són formes a priori de la sensibilitat. Després parlaré d'aquesta prova com a prova indirecta. Kant mostra que la intuïció pura només és possible si els fenòmens es distingeixen de les coses en si, i si aquesta distinció s'ha d'admet tal com ell entén. Una intuïció pura és impossible si representa les coses en si, perquè llavors seria empírica, però en aquest cas no s'entendria com les propietats de les coses poden entrar en l'entendiment. Allò que em sembla que deia Aristòtil, com la pedra pot entrar en l'entendiment. Pitjor encara, una intuïció empírica que representés les coses en si seria un concepte contradictori, porque si es empírica es receptiva, y si es receptiva está marcada por la forma del recipiente. Per tant, només és possible si les representacions, si representem les coses tal com ens apareixen. Per conseqüent, una interestructura només pot contenir la forma del coneixement empíric. Altres subarguments que es troben en l'estètica o en el context de l'estètica. Almenys dos que, si no són arguments nous, almenys aclaren el camí per fer més plausible aquesta tesi. El primer és que la idealitat de l'espai del temps, la doctrina de la idealitat de l'espai del temps, evita l'adjuntat de l'ontologia tradicional, que no pot pensar l'espai i el temps ni com a substàncies ni com a accidents, que és el que hauria de poder fer, ni com a substàncies, perquè llavors suposaria l'admissió de dos no-éssers eterns i subsistents, cosa que resulta contradictòria, ni com a accidents, perquè llavors això comportaria negar el caràcter apodític dels enunciats matemàtics. Dic que l'espai i el temps no són explicables a partir de l'ontologia tradicional no és encara un argument a favor de la doctrina kantiana tal com ell l'exposa, sinó que simplement vol dir que l'ontologia tradicional no se'n surt d'explicar. I l'altra idea és apareix en els prolegòmens on Kant es pregunta: i per què parar-nos en la subjectivitat de les qualitats secundàries i no pensar les qualitats primàries de la mateixa manera? Aquí en Kant sembla que hi ha hagut una certa evolució en el pensament, perquè en l'edició A de la crítica manté la distinció entre qualitats primàries i qualitats secundàries en un text que això desapareix. Desapareix en la segona edició, que se rendeix amb el que diuen els col·legòmens que han aparegut entre mig. I els col·legòmens diuen això: per què parlar-nos en la subjectivitat de les qualitats secundàries? Totes les qualitats sensibles poden ser pensades per analogia amb el que totalment de les qualitats secundàries. Un es pot preguntar precisament si això és un argument o és només un artifici pedagògic per il·lustrar el tipus de subjectivitat que té l'espai del temps, que no és una subjectivitat individual, sinó que és una subjectivitat, diguem-ne, universal, per dir-ho d'alguna manera. En realitat, i això Kant no ho diu, però hi ha una diferència que Kant segurament hauria d'admetre entre les qualitats primàries i les qualitats secundàries, per més que en els col·legòmens es posi un pissar, i és que en les qualitats primàries el que podríem considerar com realitat autèntica, realitat en si, seria el que després els físics ens explicaran, en certa longitud, per un text molt, etc. Per tant, que ho sigui i que també hauria d'admetre que encara és la naturalesa fenomènica, mentre que el que és la realitat en ella mateixa, pel que fa a les qualitats primàries, que no torna a dir que són les coses en si que ella ha de declarar incomunicable. Resumint, aquesta prova directa em sembla una prova poc convincent, poc convincent. Prova indirecta, a partir de les antinòmies cosmològiques, i a partir d'ara ja em sembla que puc accelerar l'exposició i per tant em sembla que no m'interessa gaire més temps perquè la teoria també se'n funciona. L'idealisme transcendental.
De ventas de Cipresa el año pasado. Lógicamente, claro, pues sí se
puede. Finalmente, estos son los medios radicales porque son claves de reducción a la opción. La solución, descubrir algún supòsit fals que hi ha a la base de l'antinòmia, i aquest supòsit és la noció contradictòria de sensible en si, o de fenomen en si. Per tant, si distingim entre fenòmens i coses en si, tenim una solució plausible de les antinòmies. per tant, la fecunditat teòrica de l'identitat sanitat és una prova de la seva bondat. I l'identitat sanitat, ho veig, inclou la idealitat de l'espai del temps i, per tant, és una prova indirecta de la idealitat de l'espai del temps. En relació amb les antinomies cosmològiques, hi ha encara dos arguments complementaris. Poc desarrollats per Kant, però suficientment apuntats. La idealitat transcendental, com aquestes dues teses, suprimeix d'arrel les apories del realisme transcendental en matèria d'antropologia, que tant jo van donar en el cartesianisme i en el postcartesianisme, donant lloc a teses com l'influx físic, l'ocasionalisme o l'harmonia preestablerta. Encara que no es cita el paral·lelisme psicofísic que fa pensar en la sobre de les pinces. Per això s'explica en el capítol sobre els paral·lelismes. Aquestes teories, el flux físic o el paral·lelisme, la manera que està oberta, són teories per explicar la relació entre l'ànima i el cos, o la suposada relació, i la causalitat, o la suposada causalitat, dels cossos sobre l'esperit en el coneixement. I es veu, si no hi ha substàncies materials, és per resoldre la consciència, perquè l'espai és subjectiu, desapareix. Segons un argument complementari, la idealitat transcendental, perdó, l'idealisme transcendental, suprimeix d'arrel les apories del realisme transcendental en matèria de teologia. Diu, en l'estètica transcendental, que si l'espai i el temps són formes de les coses en si, són d'aplicació universal, per tant, serien d'aplicació també a Déu, per tant, hauríem de dir que Déu és especial i temporal, cosa que, per tant, és impensable. I es veu que la teoria, en tant, vehicula també motivacions teològiques. Probablement no s'ha d'oblidar això. En algun lloc de la crítica i dels filòsofs es diu que la idea transcendental és el millor antídot contra el materialisme, contra el naturalisme i contra el fatalisme. Aquest argument es podria estirar, una cosa que Kant no fa, però si l'espai i el temps són reals, en el sentit del realisme transcendental, doncs no s'entenen coses com la creació, perquè Déu, per hipòtesi, immaterial i per tant inespacial i etern i per tant intemporal, hauria creat la seva pròpia negació, l'espai del temps, etc. O bé els problemes clàssics sobre el coneixement dels futurs contingents i coses d'aquest tipus. Resumint, la prova indirecta em sembla que té molta més força que la prova directa. Una segona prova indirecta que no és desenvolupada per Kant, però que em sembla que es pot formular a partir del kantisme. L'idealisme transcendental, que inclou la doctrina de l'idealitat d'espai del temps, fa justícia a les motivacions de fons tant del realisme com de l'idealisme. Per tant, és una teoria que dona molt de sentit. Aquí, quan dic idealisme, no ho dic en el sentit que Kant el defineix, perquè abans que em sembla una caricatura antimaterial, jo definiria l'idealisme aquí en el sentit més estricte com aquella doctrina que nega l'existència de substàncies materials. Dic altrament, que nega que hi hagi realitats heterogènies de la consciència. I això valdria tant de Leibniz com de Berkeley com de Kant mateix. Em penso que aquest argument es podria desplegar mostrant que l'idealisme transcendental assumeix les motivacions de fons del realisme per un cantó, o de l'idealisme com sempre aquí, de l'idealisme per un cantó i del realisme per un altre. Em limitaré a dues pinzelades. Què fan tots els idealistes? O tots els idealismes, doncs professen que amb la consciència no es pot sortir de la consciència. Que amb l'experiència no es pot sortir de l'experiència. El realisme ha de córrer a la teoria immediata. aliati della percezione, o una causalità più intelligibile del mondo esterior sopra il mondo interior, portando una causalità inintelligibile per la realtà eterogenea, sì? O ad raccordo di una forma di armonia prestabilita, portando un cervello di tipo. A livello di trascendentale, non crea che esponenza, non crea che esponenza. Perché non è come conoscere le cose, se le altre cose si possono, si dica l'idealismo. Secondo, l'idealismo esplica, diciamo, quindi si è assumito tutto l'idealista, sembra che esplica plausibilmente il conoscimento, perché la realtà esteriore non è che la realtà della costruzione. Mentre il realismo ha a raccogliere o bene alcuna forma di teoria del reflesso, sulla categoria, o si è scritto. Livello di trascendentale, non è che si è perché firme che le condizioni di possibilità del conoscimento sono le stesse per le condizioni di possibilità dell'oggetto. Motivazioni de fons del realismo. Dico també només dues pinzellades. El que fa la força de les filosofies realistes, em sembla que és fonamentalment, per un cantó, la resistència de la realitat al coneixement. La realitat resisteix. Bé, doncs, cap problema, però jo crec que és fonamental, perquè també les coses en si. També les coses en si. Només afirmo que les coses en si no són de naturalesa material. Segona gran idea, que em sembla que vertebra tota la filosofia realista, es pretén que admetre una realitat externa és la hipòtesi més econòmica per explicar els continguts de la consciència i l'acord dels diversos esprits sobre aquests continguts. Per què estem d'acord a afirmar les mateixes coses? Doncs perquè hi ha aquestes coses. Perquè hi ha aquestes coses. No? La idea de la transcendental admet que hi ha realitats transcendents a la consciència, les coses en si. I per tant, queda perfectament explicada, explicada la, explicat aquest fet que els continguts de la consciència poden ser els mateixos per als diversos éssers pensats. Penso que aquesta és una línia d'argumentació que té la seva força. Que té la seva força. Una línia d'argumentació a favor de l'idealisme transcendental, el repeteixo, l'idealisme transcendental, que inclou, com a tesi fonamental, la realitat de l'espai. No estem arribant gairebé a la conclusió, però abans hauríem de sortir del pas, d'algunes dificultats de la idealitat, de la fina de la idealitat d'espai de temps, especialment de dues dificultats. Primera, és una teoria associada a una concepció de l'espai i del temps, especialment potser de l'espai, que no sembla compatible amb l'estat actual de la ciència. Aquesta és una forma d'argumentació que molts creuen que és viable. Dos exemples. Hi ha les geometries euclidianes. Kant, creient en la geometria euclidiana, que per ell no era l'únic possible, però era l'únic útil per pensar la realitat física. Què s'hi pot respondre? Em sembla que s'hi pot respondre diverses coses. Primer, les geometries euclidianes per Kant no són impossibles, perquè la negació del judici sintètic a priori, de la geometria, no hi ha contradicció. Fins i tot, en un dels seus primers opuscles, examina la hipòtesi de les geometries no euclidianes. Es podria respondre també que la teoria de la idealitat de l'espai és bastant independent de la concepció concreta d'aquest espai, que per cap és l'espai euclidià i no podia ser altrament. Per tant, parla poc de les determinacions intrínseques de l'espai. Pràcticament es limita a dir que té tres dimensions. Per tant, repeteixo que la idealitat de l'espai és una teoria relativament independent. si no totalment independent de la concepció concreta d'aquest espai. No? I tercer, podria dir, el que Kant afirma és la idealitat de l'espai. Però de tal manera que tot el que pugui dir la ciència és compatible tant amb la realitat de l'espai com amb la idealitat de l'espai. Per tant, no sembla que això sigui una dificultat insuperable. I d'altra banda, Kant afirma, naturalment, el privilegi intuïtiu de l'espai euclidià que ningú no ha negat. L'altre exemple que se sol aportar i que ha donat molta literatura és la física relativista, que seria incompatible amb la teoria de l'espai del temps, tal com Kant els concep, que són l'espai del temps absoluts de Newton, només que en versió real en comptes de versió realista. Què s'hi pot respondre? Jo que vaig a dir, faig com qui trepitja punxes, però els meus amics físics em diuen que això serà. Per tant, doncs, en certa manera, recolzo un argument d'autoritat. Però bé, una cosa molt senzilla. La teoria de la relativitat no és una teoria metafísica de l'espai del temps, sinó que és una teoria físico-matemàtica sobre la mesurabilitat de l'espai del temps. Cosa molt diferent. O si es vol, com ens deia l'altre dia en la inauguració del curs de l'Autònoma, un físic teòric remarcable, és una teoria de la gravitació amb conseqüències sobre la mesurabilitat de l'espai del temps. D'altra banda, em sembla que es podria dir que l'espai del temps absoluts han esdevingut conceptes no operatius en l'astrofísica i en la física i en la microfísica actuals, però no per això són conceptes en ells mateix inconsistents. I això basta, em sembla, per salvar la teoria kantiana. Que siguin reals o ideals, és indiferent pel que fa a la física. Potser una resposta comuna als dos exemples, el de les geometries euclidianes i el de la física relativista, seria la que apuntava abans, que la teoria kantiana de la realitat de l'espai del temps és una teoria metafísica i com a tal no susceptible de ser ni validada ni invalidada per a la ciència. És neutra en relació amb les teories metafísiques. Per tant, a tots els efectes científics, realitat, vitalitat, transcendental de l'espai i del temps són equivalents. Abans el dia, una manca de literatura sobre això, en particular hi ha una controvèrsia que va durar una bona vintena d'anys, en el primer terç del segle XX, entre neocantians i neopositivistes, sobre la compatibilitat o no de la filosofia kantiana amb la física relativista. I, curiosament, els neopositivistes, que són els que haurien de tenir més clara la inexpugnabilitat de les tesis metafísiques per la ciència, són els que li treuen més punt per aquesta dificultat, perquè els neocantians no queden gaire impressionats per aquesta dificultat. Un altre tipus de dificultat, totalment diferent. Allò que podem imaginar-nos no és la realitat existent fora de la nostra consciència, sinó només els fenòmens, que només existeixen en la nostra consciència. I sembla que això difícilment fa possible que puguem viure o parlar si ho haguéssim de fer segons la veritat kantiana. Imaginem, per exemple, hauríem de dir que jo, com a fenomen de mi mateix, habito en una casa fenomen, que com a fenomen només existeix en un interior. Qui habita què? Jo habito la casa, però la casa habita en mi. Bé, es podrien multiplicar els exemples més o menys comuns. L'espacialització i la temporalització, per tant, són la traducció fenomènica d'una realitat que no coneixem tal com és en si. És potser més difícil admetre la idealitat del temps que no pas la idealitat de l'espai. Fins ara només he parlat com si fossin problemes estrictament simètrics. I Kant mateix surt al pas d'aquesta objecció, en fi que hi ha una cura, i formula l'objecció d'aquesta manera. Diu, els canvis són reals, almenys els canvis de les nostres representacions. Ara bé, els canvis no són possibles en el temps, per tant el temps és real. Resposta que hem de fer. El temps és real com a forma de la intuïció interna, no com a objecte, sinó com a mode de representació dels objectes. Si jo pogués intuir sense aquest mode de representació, les mateixes determinacions que ara em represento com a canvis em proporcionarien un coneixement sense la representació de canvi. Conclusió. La teoria de la idealitat de l'espai del temps, medi del coneixement, em sembla inversemblant en el sentit de contrari al sentit, contrari al sentit comú, i perquè és perquè fa inimaginable el món real. I per tant, en rigor, fa inimaginable de viure i de parlar del món real. Sinó que vivim i parlem segons la seva aparició fenomenal. Però és versemblant o plausible en la mesura que compte amb arguments plausibles. Un conjunt d'arguments, cadascun dels quals té les seves febleses, però que en el seu conjunt, tenint en compte sobretot les proves indirectes, fan una feina d'una força remarcable, una mena de convergència d'arguments. Utilitzo la metàfora de la trena, perquè cada un dels parells de la trena pot sol, pot a força, però la trena pot ser forta. I això caldria afegir-hi segurament el fet de ser una doctrina coherent amb el conjunt de la filosofia kantiana. Com es fa el pas, com es fa, del versemblant o plausible al creïble, ho he dit en l'acció del començament, dependrà, sobretot, del fet que la teoria de la idealitat de l'espai del temps lligui més o menys amb les opcions filosòfiques de fons que cadascú de nosaltres té assumides. I aquí m'agradaria recordar un text de Guillier, que en aquesta mateixa sala va sortir a relluir diverses vegades en el simposi sobre Colomer, que és aquell que diu que els desacords filosòfics, els desacords entre filòsofs, són en realitat producte no de la seva argumentació, sinó dels desacords prefilosòfics. I em sembla, per tant, que aquest tema és un exemple del que deia al començament sobre l'argumentació metafísica. Hi ha sempre un element de discerniment, un element d'opció, un element d'afinitat, elements difícilment reduïbles a l'anàlisi, com diria Kant a propòsit de les figures cinètiques incomprovables. Ah, aquí he dit que és una tesi demostrada, hi ha un gran tram, no? Jo penso que demostrada no es pot dir de cap manera sense abusar de la paraula demostració. Per tant, Kant s'equivoca quan pretén que les qüestions transcendentals poden ser resoltes definitivament amb arguments concloents. I per això són els kantians. Gràcies a Déu. Gràcies.
Yeah. gracias. Veía que nuestro solo se trataba de seguir. Como dicho, usted se está lanzado para la metafísica de la teoría, de los proyectos. De lo que usted dice, y usted lo que está bien dicho, que una teoría filosófica no puede ser compatible con la experiencia, es un sistema que se lo ha de iluminar, ¿no? No se impone, no hay que alguna cosa que viene ahora, ¿no? Potser depèn de com entenem això de la metafísica, no? Però jo diria que aquí hi ha una dificultat. Després, la qüestió de la possibilitat de la teoria dels feiters. Jo seria més generós amb el que tu dius la prova directa. Potser és veritat que totes les 3 o 4 característiques que has esmentat, no? De què són o com són l'espai del temps, totes les poden explicar des d'alguna altra teoria. Totes juntes no estic tan segur. Però fins i tot si resultés que sí, jo diria que l'explicació d'aquesta alternativa d'estil racionalista és molt més inversemblant. Si queres explicar el que és difícil pel que és més difícil. Ha de recórrer a un Déu que harmonitza. En fi, si hem de parlar de racionalisme, diria que és molt menys per semblar. I tres, per acabar. Has fet al·lusió al que diria el judici que pot mereixer la doctrina des del punt de vista científic. Des del punt de vista filosòfic, a la llum del que ha vingut després, i penso molt en particular en Bergson, que tendeix a donar perdó, sense entretenir-s'hi gaire, perquè no és el seu tema, tendeix a donar perdó el que diu de l'espai, però en canvi és molt més tu el que fa el temps. Com ho veus això?
Sí, si m'hi permets, jo vull dir una pregunta en relació amb el requisit. Jo em sembla que està en la primera, en el tema de físic, i tu llavors em diràs si realment diem però si el que diu la ciència, el que es planteja, és compatible tant amb la realitat com amb la identitat de l'espai, quina rellevància té la teoria metafísica per entendre la realitat? És compatible amb qualsevol cosa, perquè és res. Una mica em sembla que està tractada amb la teva qüestió.
Intento dir alguna cosa, però són preguntes difícils. Són preguntes difícils, preguntes, no sé si difícils, respostes, almenys són difícils. Quan dic que és una teoria metafísica, vull dir simplement que és una teoria que em sembla que no és contrastat d'empiricament. Perquè estic actuant en cercle, però per mi és la definició més estricta d'una tesi metafísica. Una tesi és una tesi que fa afirmacions que van més enllà de l'experiència, més enllà de l'experiència. I jo he dit que una tesi metafísica, com a mínim, ha de ser compatible amb tota forma d'experiència. Perquè si no fos compatible, vol dir que no seria una tesi metafísica, sinó que seria una tesi pseudofísica. I per això pot ser conegida per la física. El Josep deies que potser es podria ser més generós en la prova directa, perquè el conjunt de les afirmacions kantianes, cada una de les afirmacions kantianes pot ser una prova com el conjunt té més força i és difícilment explicable des d'una altra teoria. No ho sé, jo he dit que amb les certes adaptacions i posant-hi un granet de racionalisme en la posició bàsicament de Newton, em sembla que es poden assumir no solament cada una de les afirmacions, sinó el conjunt de les afirmacions. Dius, esclar, recórrer a un Déu o un harmonitzador és encara menys semblant. Per nosaltres potser sí, en la seva època no ho sé. La altra banda no és un Déu harmonitzador, sinó que és un Déu creador alhora de l'enteniment i de la realitat, i per conseqüent, més allà de la forma única, que si no lligués, hauria de buscar una inspiració perquè no lligui. La càrrega de la prova potser hauria d'anar en la càrrega de qui bueno, no sé si és una resposta que va dir. Des del punt de vista científic o filosòfic, què passa? Jo he insistit que des del punt de vista científic em sembla que les argumentacions que us venen a contra no afecten la tesi metafísica kantiana, però des del punt de vista filosòfic, són, per exemple, doncs, la dificultat per tot el temps. Però, com abans no havia fet Descartes, no havia fet Malabans, no havia fet Berkeley. Això és a dir que la idealitat del temps fa més problema que no pas la idealitat d'espai. La filosofia moderna és molt aviat, però la concepció idealista en el sentit de negació de realitats del món exterior, però de pressa. No sé si està molt dit, segurament, perquè ningú no nega mai l'existència del món exterior. El que es nega és que el món exterior sigui de naturalesa material i no de naturalesa mental, encara que sembli de naturalesa material. Bé, és un tema clàssic, la confrontació entre Kant i Bergson, un llibre clàssic també de la Catalunya d'Or sobre el pactisme i el bergsonisme. Passa que Bergson fa una cosa que em costa molt de seguir-lo, perquè Bergson, curiosament, no va defensar la metafísica empírica. I em sembla que això és una contradicció interna. És una contradicció interna. De la mateixa manera que Bergson pretén que es pot donar una prova empírica de l'existència de Déu i de recórrer als místics. Els místics ho hem vist tot tocat. Per tant, doncs, si tenen confiança en què ells diuen, doncs tenim una prova empírica. Em costa molt de seguir Bergson en aquest punt. El que deia és que us deia, la ciència és compatible tant amb el realisme de l'espai del temps com amb la idealitat de l'espai del temps. Llavors, quina rellevància té la tesi de la idealitat de l'espai del temps? La rellevància que tenen primer les tesis metafísiques. I aquí el que jo avui pretenc és que d'això de la metafísica tots ens estem, encara que a vegades es miri, perquè és com la de Messias que feia prosa sense saber-ho, tots fem metafísica sense saber-ho, i em sembla que l'oïda de la tesi d'Aristòtil que deia que s'ha de fer metafísica fins i tot per negar la metafísica. Per tant, doncs, això jo, pensem en les grans tesis metafísiques, per tant, les persones de la bona pràctica, com la llibertat d'ànima, la llibertat, la existència de Déu. Encara que les tesis metafísiques ho veus en aquests tres tesis, penso que la tesi de la idealitat de l'espai del temps fa més planera l'acceptació d'aquests postulats, però clar, la negació de la idealitat de l'espai del temps, que com Berkeley va intentar fer veure, porta al materialisme. És a dir, que el realisme portat a les darreres conseqüències porta al materialisme. Però bé, sé que és una resposta que sigui molt precària.
Lluís, doncs ara, moltíssimes gràcies per la magnífica exposició, i el que farem ara, després d'aquest primer estímul, és rebre un altre estímul que confiem que no estigui només en la nostra ment, sinó que estigui aquí fora. És a dir, prenem un break de cafè per tothom, i una pasta i tal, i confiem que això certament almenys estimuli els esperits i els ments per la segona aportació, que serà la professora Fulica Martínez Marzó. Per tant, hem de poder fer una pausa, oi? Fins cap a les 11, si hi ha cap a les 11.